Tot costa.
I en el capítol del novembre de veure qui convoca Espanya, De La Fuente s'endú Lamine al mig del camp titular del Barça al complet, però es quedaran a casa descansant dos centrals carregadíssims de minuts com Cubarsí i Íñigo Martínez. Francament, podria haver estat pitjor.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres, 8 de novembre de 2024. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Que Marc Casado és la principal novetat de la llista de De La Fuente pels partits de la selecció espanyola a la Nations League contra Dinamarca i contra Suïssa els pròxims dies. També van Pedri, Olmo i Lamine Yamal, i en canvi n'ha quedat fora Pau Cubarsí per prudència davant el tall que es va fer a la Champions. Compte que això no vol dir que no jugui diumenge a Noeta. Al marge també van convocats altres catalans com David Raya, Mingueza i Cucurella, i n'ha quedat fora Aleix García, que era un dels habituals de les últimes llistes.
Ara que hi penso, diumenge a Noeta hi ha un duel de migcentres de la selecció espanyola, Casado contra Zubimendi.
Correcte.
En el seu moment, vaja, ens el van posar fins a la sopa. Semblava que no
sí,
podíem...
Sí, sí, era l'única alternativa.
Sobreviure sense ell i... Bé, allà estem.
En fi. Sí, sí. Encara pel que fa a les llistes de seleccions, Frenkie de Jong ha tornat amb els Països Baixos després de 14 mesos d'absència. El neerlandès, per tant, que a poc va recuperant el to, han estat tants mesos perquè li van coincidir les convocatòries de les seleccions amb les lesions de la temporada passada. L'última jornada abans de l'aturada l'obre avui el Rayo Las Palmas. El Barça juga diumenge a les 9, com deia Manoeta, davant d'una Reial Societat que va perdre per 2-1 ahir a l'últim minut al camp del Victoria Pilsen. El Girona també jugarà diumenge, en aquest cas al camp del Getafe, i amb el possible retorn de Sigankov i John Solís, tot i que la selecció ucraïnesa ha descartat el davanter per l'aturada.
Només ho hauria faltat.
Bé, si torna, veurem si torna, però si torna...
Ja, el van descartar per jugar a Eindhoven a la Champions, si se l'han donat als ucraïnesos.
Inicialment el van convocar, però l'han descartat. I ja sabeu...
Bona diplomàcia.
Ja sabeu que l'Espanyol-València es va ajornar pels efectes de l'edat en el País Valencià, de manera que els blanquiblaus ja no tornaran a jugar fins després de l'aturada. I qui sí que jugarà demà serà el Madrid, ho farà a les dues al Bernabéu contra l'Osasuna. Respecte a la crisi blanca, diu Ancelotti que no tenen un problema ofensiu, ni de posició, ni d'estratègia, tenen un problema defensiu.
Pensava que no has dit de tot.
No. Ancelotti ha dit que el problema és defensiu, i Ancelotti, que per cert ha evitat aprofundir en l'absència d'Mbappé en França, diu que no ho ha parlat amb ell. Per cert, que l'equip ha revelat alguns detalls de la votació per la pilota d'or masculina. Rodri va obtenir 1.170 vots per 1.129 de Vinícius. La diferència entre l'un i l'altre, sí, va ser només de 41 punts. Totes les votacions se sabran demà amb la publicació de la revista de France Football.
Avui passarem un moment per París, no tant per això com per saber què nassos està passant amb Mbappé. De seguida trucarem al José Barroso, però escolta, ja que hi som, li preguntarem si va votar, que crec que no.
No, en teoria vota un per cada país, no? A la Lliga F, demà dos partits importants que enfrontaran entre si els quatre primers classificats. El Llevant Badalona, que és quart, rebrà el Madrid, que és tercer, a les 4 de la tarda. A 6:45, el líder, el Barça, visita el camp del segon, l'Atlètic de Madrid. Tot plegat la jornada abans del clàssic femení de dissabte vinent. El Barça no podrà comptar amb Rolfo, amb lesió a la cuixa esquerra, baixa per 2 setmanes. L'Espanyol rep diumenge a les 6 al Granada. En bàsquet, el Barça rep a 8:45 el Baskonia, la 8a jornada de l'Eurolliga. Torna Joel Parra després d'un mes de baixa per un esquins al turmell dret.
Abans que arrenqui aquest partit i la transmissió que podreu seguir a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb el Macià, la Lloberes i companyia, passarem un moment pel Palau perquè el Macià ens expliqui l'última hora blaugrana de cara a aquest partit davant l'únic rival que ha guanyat aquesta temporada al Palau.
En tennis, el Masters del circuit femení, Cheng s'ha classificat per la final després de guanyar Krejcikova en dos sets, 6-3 i 7-5. La final la jugarà contra la guanyadora del partit que ara mateix hi ha en joc entre Coco Gauff i la número 1 mundial, Sabalenka. Ara mateix el primer set empat a 5 en aquest primer set. I un últim apunt, el Comitè Paralímpic Espanyol ha concedit a Elena Congost la beca extraordinària que li correspondria a la medalla de bronze a la Marató de París. Recordem que l'osonenca va ser desqualificada, tot i acabar tercera per deixar anar la corda amb el seu guia quan aquest queia a pocs metres de la meta. Ho esteu veient ara mateix a Esport 3, per exemple.
Així s'hi va comprometre ja des d'un bon principi el Comitè Paralímpic Espanyol i avui ha confirmat aquesta decisió que, més enllà de si podrà tenir algun dia el bronze, la medalla de bronze a casa seva, és una decisió i una mesura d'absoluta justícia amb l'atleta catalana. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Confiem que avui els nostres amics i tertulians del Tot Costa estiguin d'acord amb la pregunta que fem al marge de Lamine Yamal. Quin jugador jove tindrà més recorregut al Barça? I oferim quatre opcions. Cubarsí, Casado, Gavi o Fermín. Quin jugador jove, al marge de Lamine Yamal, que ja podem intuir que seria el que votaríeu tots, tindrà més recorregut al Barça dels quatre que us oferim? Cubarsí, Casado, Gavi, Fermín. Veig cares de pòquer entre els nostres tertulians. No sé si agrada o no la pregunta.
Hola, Oriol Domènech, bona tarda.
Gran pregunta.
Gran pregunta, gran pregunta. Veus? Així m'agrada. Veus? Aquesta és l'actitud.
Aquesta és l'actitud. Les preguntes són les que
et
fan dubtar.
Aquesta és l'actitud.
Molt, molt bona, com la d'ahir.
La d'ahir em va semblar bona,
La d'ahir era una bona pregunta.
Va ser bastant criticada, però ja saps que la van defensar com van poder.
Sí, sí, va ser criticada per gent que havia fet la mateixa pregunta la nit abans.
Va ser comentat, saps. Sí.
Però ahir parlàvem de veterans i avui parlem de joves. Molt bé, completíssim. Sí.
Toquem tots els espectres perquè el Tot Costa és un programa transversal que tant el poden escoltar els joves com els més veterans, o això esperem. En fi, des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a aquest Tot Costa, on també parlarem amb un home que té una història curiosa, per no dir que dramàtica, fent-ho coincidir amb el Real Societat Barça de diumenge. Hem quedat amb Suaits Gurruchaga, que va ser jugador de la Real Societat en el seu moment i, com qui diu, va haver de deixar el futbol perquè la pressió de la seva professió li va provocar tot tipus de desordres psíquics, tocs, depressió, etcètera, etcètera. Bé, d'aquí una estona parlarem amb ell i us explicarà amb més detall, però realment és una història que fa reflexionar, més enllà que amb el pas del temps ell ja ha aconseguit parlar-ne fins i tot amb un punt d'humor. Ara sí, des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Bé, no sé si cal fer les presentacions, només hi ha una persona disciplinada a la taula, Oriol Domènech. A l'Oriol l'he saludat jo, perdó. Oriol, bona tarda.
Jo soc disciplinat,
sí, tens raó.
He intervingut perquè m'has preguntat.
Tens raó, tens tota la raó. Bernat Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest xica va per lliure, no?
Sí, sí, ell ja ha fet incursió. Sí,
cada dia tenim una ovella negra, uns dies és el Santi, l'altre dia és el Bernat, en fi, com si fos casa vostra. Lady Gemarrero, bona tarda.
La disciplinada és el que tu...
No, per descomptat. D'això no hi ha cap mena...
No hi han dit això mai. Disciplinada.
Està sobrevalorada, no, la disciplina, una mica.
Això va per contrast amb el gènere que tens al voltant, ja se sap. És divendres, tenim els col·laboradors titulars preparats i tenim tutoria, i això vol dir que hem de saludar els amics de Duo.
Efectivament, els amics de Duo, que com cada setmana, entre els que participeu a la tutoria, hi haurà un guanyador que s'endurà aquestes Duo, que són calçat, com bé sabeu, urbà, perdona, home i nens, 100% vegà, conscient i sostenible.
I amb Duo, la primera tutopista.
La tutoria, pista número 1.
En els seus inicis esportius, el nostre protagonista va combinar tennis i futbol. Qui és?
Home, això això restringeix bastant. Per exemple, jo no sabria dir... Puc intuir que no, però no sabria dir si Messi va jugar a tenis en els seus inicis.
Jo no ho sé, per tant...
Jo en tindria un nom ara ja, però...
Tenis, tu ja ho saps, Sònia.
No, aquesta avui setmana no ho sé. No. Ah.
Molt bé, algú...
Ja normalment lo...
Sí, però aquesta no.
L'Oriol fa cara de... Podria ser, o no?
No,
ni idea. Molt bé, doncs aquí queda la primera pista.
Si d'algú que va combinar tenis i futbol als seus inicis, però que no crec que sigui personatge.
Ja, a mi em passa el mateix.
Molt igual el dic Sergi Samper, per exemple.
Confiem que no sigui aquest nom.
Segur que no crec.
En tot cas, seria...
És el nom que a mi també m'havia vingut.
Seria una elecció realment per professional si el protagonista d'avui és Sergi Samper, que crec que el tenim a Polònia, i des d'aquí li enviem una abraçada si és que ens està escoltant. Va, tira, salva. Si tu i jo som els millors de tot el mapa, clavant xinxetes d'amor, anem de vacances, jo que odiava perdre el temps i ara m'encantes tu. A Catalunya Ràdio tot costa. Si només tinc temps i estimar no em costa, de les tristors ara em farem fum. Si només tinc temps, ets el meu rellotge, que guapa està la vida perdent el rumb. En la nostra vocació d'instal·lar-nos definitivament al segle XXI, ni que sigui musicalment parlant, el Salva Pou ha triat aquest Perdent el rumb de Flashy, Ice Cream i Ginestà. No està malament. Has punxat coses francament pitjors. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, què tal?
T'agrada Flashy Ice Cream?
Sí.
Sí?
Que mentiros.
Sí.
No, està bé. No. Això és per fer-se el jove. A veure, Salmo. El Salmo tornarà a fer una tournée amb la selecció espanyola en els pròxims dies i avui ve a informar-nos de la convocatòria de Luis de la Fuente, que té alguns girs interessants, però diria que el gran nom, des de la nostra òptica, és el de Casado.
Sí, jo crec que és una llista que hi ha moltes cosetes en clau Barça. El primer, evidentment, l'estrena de Marc Casado a la selecció espanyola absoluta, una Espanya que juga el dia 15 contra Dinamarca a Copenhague i el dia 18 a Tenerife contra Suïssa. Doncs Casado és una de les principals novetats d'aquesta llista de convocats i, bàsicament, avui Luis de la Fuente ho ha justificat, diguem-ne, en base al rendiment que està tenint el jove jugador i la feina que està fent el Barça, sobretot al futbol base.
Pero es todo gracias a su capacidad, a su confianza, a su empeño, a su profesionalidad, su talento. Es que es un futbolista muy bueno, que hay futbolistas que necesitan de esa exigencia máxima para que saquen lo mejor de ellos mismos. Seguramente, si no lo hubieran puesto en su club ante esta exigencia máxima, no hubiéramos pensado o valorado tanto su capacidad.
Bé, aquí he estat sincer perquè fins a l'última convocatòria no el portaven ni a la sub-21. Vull dir que és, aquí De La Fuente ha estat honrat i producte del paper que està tenint el Barça, doncs, així com en altres casos diuen, no, és que aquest ja l'havien vist amb 14 anys, doncs no és el cas.
Torna Dani Olmo, després de l'absència en l'anterior convocatòria per haver estat lesionat, també hi és Pedri, també hi és Lamine Yamal i no hi és Pau Cubarsí. A veure, avui, ara ho escoltarem, Luis de la Fuente ho ha justificat... Bé, anem primer al document. Ho ha justificat en base a la ferida que té a la cara.
Pau tenia una herida muy importante, 9 puntos, concierta profunda, no merecía la pena... Siempre hemos dicho que cuidamos la salud de los futbolistas y Pau pues tiene que tener unos días, bastantes días, hasta que le cierre la herida, hasta que se quiten los puntos y entendimos que no era lugar de correr ni asumir ningún riesgo.
Per tant, Luis de la Fuente no vol assumir cap risc. La situació de Pau Cubarsí és que el jugador vol jugar sí o sí diumenge.
Però
a Noeta.
Però perquè igual que ho diem d'una banda, també ho hem de dir de l'altra. De la Fuente ha dit va tardar bastantes dies en que le cierre. Entenc que aquesta és una informació que li traslladen des del Barça. No crec que l'hagi vist ell. Llavors, si resulta que el veu diumenge a Noeta, jo sóc de la Fuente i dic, home...
No,
vaja, és que seria un Mbappé.
Per això ho poso damunt la taula. És a dir, la situació amb Cubarsí és que el jugador vol jugar, encara no s'ha decidit què es farà entre el Barça i el club. Demà és el dia de prendre aquesta decisió, però Cubarsí, com va dir des d'un primer moment, vol 100% jugar. I disponible. Ja. També és veritat que Cubarsí no és un futbolista, diguem-ne, imprescindible per De La Fuente, almenys fins a dia d'avui.
Ja, però s'han dut paredes de l'Atlètic Club, que ell n'ha parlat molt bé, no, segur que sí, però... No s'aguanta la comparació.
Jo no sé com està exactament comercial, tema mèdic, però podria ser el cas que un jugador vulgui assumir un risc en un partit molt important pel Barça, que és el de diumenge al Camp de la Real, que és el més difícil potser que li queden fora de casa, i després pugui pensar que no vol córrer cap risc en dos partits amb Espanya de la Nations League, que la classificació per quarts de final està encarrilladíssima.
Sí, però això, com deia el Costa, és un...
I no crec que De La Fuente s'hauria d'enfadar per això.
Home, és un poco una mica Mbappé, com diu el Costa.
Jo no dic que De La Fuente s'enfadi perquè no ho sé. Jo dic que si a De La Fuente li han dit des del Barça que la Fadrida tardarà uns dies a tancar i diumenge el veu de titular a Noeta, l'estranyarà. Això, no, només dic això. I escolta, a mi em sembla perfecte. Per mi no hi aniria cap, però...
Jo entenc la lògica del que dius i, per tant, és normal que la informació que té De La Fuente de les qüestions mèdiques li arriba, evidentment, pel club, pel Barça. Per tant, si el Barça li diu a De La Fuente que Cubarsí té una ferida, que trigaran cicatritzar-se i, per tant, això el fa no convocar-lo, per mi no té cap sentit que Cubarsí jugui diumenge a Noeta. Entre altres coses, perquè és un partit important, però, vaja, tampoc és... la final de la Champions, i Cubarsí, per sort o desgràcia, doncs, pot perdre's un partit. Posarem a Koundé de central, que jugui Héctor Fort. És a dir, si que Cubarsí vulgui jugar sí o sí, em sembla molt bé, però és que aquí qui ho ha de decidir això són els metges del Barça, i li han de dir, nano, deus tenir moltes ganes, però no pot ser. És que jo no entenc aquest afany de jugar tant sí com no quan t'han fotut 9 punts a la cara.
Bueno, té 17 anys.
Doncs s'ha de... L'ha d'explicar, no?
L'han de parar, però precisament per aquesta lògica...
Clar, és que a més és la posició on juga, no? De central.
És que no ho sé.
Però seguint aquesta lògica, que jo estic d'acord amb tu, que algú li hauria... Si realment els metges del Barça pensen aquesta ferida no està tancada, no pots jugar diumenge, doncs algú li ha de dir i Flick no posar-lo a l'or.
És que jo dono per fet que si els metges del Barça creuen que no és jugar,
no, jo també ho dono per fet.
Estava parlant que es pugui jugar amb un mínim risc.
Bé.
Però encara que el risc sigui menor, un jugador que té 9 punts a la cara, que precisament és central, és a dir, no hi ha gaire necessitat, en principi, de forçar-lo, sobretot quan li estàs demanant a la federació que sigui prudent, sigues tu el primer en donar exemple, no?
Jo en aquest cas ho veig bastant clar, però aquí ens movem en aquesta nebulosa en què, pel que explica ja el Salmo, ja ho va dir ahir, que el jugador tant sí com no vol jugar, per tant entenc que tampoc es deu veure tan malament.
Sí, però això també és la impulsivitat de la joventut.
Però que és que jo crec...
No perdem de vista que té 17 anys, i en 17 anys jo també pensava que era... Bueno, pues te creus més.
Jo ja amb 17 anys ja veia que...
No, però físicament crees que pots arribar... O sea, crec que quan creixes és més conscient de les teves limitacions, i que quan tens 17 anys, pues costa una mica més l'adonar-te de, bueno, hasta aquí, fins aquí arribo i fins aquí no. I con una ferida de amb 9 punts és aquello de, bueno, una mica de tranquil·litat, no?
Seria molt difícil.
I que no és la final de la Champions, o sea, és un partit a Noeta, és un partit important, però el Barça té avantatge, és a dir, no veu on és la prisa.
Jo la situació respecte a tot el tema de la no convocatòria és que a mi seria molt difícil d'entendre i tardant d'explicar que no vagi convocat amb Espanya, per això que ha dit De La Fuente, i jugui el partit a...
No sé què va passar amb Mbappé, que ara en parlarem, No, és que no va en França perquè no està bé físicament. I això va ser un divendres o un dijous, i el dissabte titular amb el Madrid, hòstia.
Perquè se m'entengui, perquè jo no sé si amb 9 punts de sutura a la galta, si amb mascareta, no és mascareta, si es pot jugar o no es pot jugar. Però tu imagina't el cas que tingués una mica de... una contractura al bassó, per exemple. I que digui, escolta, jo forço per jugar contra la Real, però després vull 15 dies de descans. No vull anar amb la selecció espanyola. Això s'entendria o no, que jugués diumenge?
A mi això
m'encaixaria... Acabeu de parlar a Sigankov. Sí, s'entendria que jugués contra el Getafe
mi,
i després no neix?
A mi això m'encaixa, i no n'he parlat naturalment amb Cubarsí, a mi això m'encaixa amb un tio que tingui 40 partits internacional. Amb un tio que ha jugat 10 minuts amb el primer, amb l'absoluta, no m'encaixa.
Sí, el que passa que això també és veritat, que això ho gestiona el Barça, no Cubarsí. Ja, és a dir, qui demana no em convoquis no és Cubarsí, òbviament. Clar, és el Barça que...
Però que m'estranyaria que la reflexió aquesta que fa l'Oriol, que és la que ens agradaria que fessin tots, que és me la jugo a Noeta i després descanso 15 dies, a mi em sorprendria que l'hagués fet el nano.
Per tant, la no convocatòria amb la selecció espanyola a tu et fa... O sigui, com creus que condiciona el partit de Noeta?
No en tinc ni idea.
És a dir, sí, el fet que no jugui
per mi no condiciona res.
Que no jugui amb la selecció espanyola et fa més probable que no jugui a Noeta, o al revés, o el jugador dirà, si no haig de jugar amb la selecció espanyola i després tinc 15 dies... Prefereixo...
En el cas d'una ferida a la cara...
15 dies per què? Per tornar-me a obrir i aleshores tenir 15 dies per cicatritzar.
En aquest cas no...
És que el tipus de lesió és important a l'hora de valorar-ho. És a dir, el tema que diu l'Oriol és veritat, una qüestió muscular, després podria haver-hi un temps de recuperació. Amb això, el fet de jugar diumenge pot fer que una ferida tendra encara sigui pitjor.
Mira, que jo pensava que el titular seria Casado, però no. El titular ha estat clarament Cubarsí. Què més?
No, algunes coses més. Primera, que Íñigo Martínez no ha entrat. Ha ocupat el seu lloc Aitor Paredes, futbolista de l'Atlètic de Bilbao, i ha explicat Luis de la Fuente que és l'acompanyant ideal de Dani Vivian.
També ha dit que miren al futur, i Paredes, evidentment, és un central jove. Per aquest punt es pot arribar a entendre.
Però per què has dit ocupat el seu lloc?
Bueno, perquè...
Però Íñigo ara fa temps, no?, que no va...
Bueno, però no. Si havia d'entrar un central, un dels que... No. O sigui, un dels candidats...
No.
Si Íñigo no torna ara, és que no tornarà mai.
Clar, vull dir, jo tinc la sensació que l'etapa d'Íñigo està més que tancada amb la selecció espanyola.
Central més en forma, que Íñigo Martínez no hi ha cap.
Però Laporte, jo crec que no deu ser gaire més jove que Íñigo, i és indiscutible, vull dir que no pot ser una qüestió de... Una altra cosa és que no li agrada de la Fuente, que em sembla perfecta, però...
No, i José Luban a l'anterior... convocatòria.
Just, no, però quan De La Fuente diu, no, miri, és que de Paredes el tenim vist a totes les categories inferiors i és mirar el futur i no el passat, a mi em sembla que és un argument molt respectable. Si has de convocar un central en forma a més no poder ara, sí. Per mi és Íñigo, però escolta, perfecte.
Doncs per Luis De La Fuente
a
no, i així ho ha, així ho ha defensat.
Pot anar a visitar la Gavarra.
De moment no entra Fermín, que també, com Dani Olmo, diguem-ne, que ja ha fet net dels seus problemes físics, Gavi tampoc, i, només per recordar-ho, de moment continua fora Alejandro Valde.
Més veritat.
Però què vols dir aquest comentari?
Home, no, però hi ha Cucurella i Grimaldo. Ah, és que clar, és que...
Ara, sí,
ara què volem? Que vagi
no,
tot
no,
el...
No, però és veritat que Valde fins la lesió era habitual.
A dia d'avui jo crec
Valde
que
Valde va entrar al Mundial per la lesió de Gaià.
Sí. Hi ha hagut una Eurocopa on el titular era Cucurella, no?
Sí, però sí, és el que poso de manifest.
Jo crec que no vagi Valde... Perdona, s'amorri, no és una... No és una cosa personal. Jo crec que no és notícia que no hi vagi Valde.
A mi em crida l'atenció que el lateral esquerre del Barça no sigui internacional, en aquest cas...
Però tu creus que està millor que Cucurella?
No, jo no dic...
Que...
No,
estic estirant tot, els amorri,
És que no totes les posicions que el Barça estan ocupades per jugadors de nivell internacional.
És que el rendiment del lateral esquerre del Barça no és suficient perquè els ulls del seleccionador espanyol hagi de ser internacional.
És que ara hauria de ser boníssim per superar Cucurella i Grimaldo amb el rendiment que han tingut darrerament, clar.
Però això que és...
No, però és que pot...
L'estiu posant quarts, molt nerviós. Molt nerviós.
Pot ser molt bo el rendiment.
T'estàs allargant tu sol,
però Cucurella amb l'Eurocopa s'ha convertit en indiscutible.
No
i Grimaldo és un dels millors jugadors d'Europa dels últims dos anys.
Jo no estic dient que Cucurella i Grimaldo... O sigui, Cucurella i Grimaldo estan per davant de Valde. Sí. Estem d'acord. Jo no estic dient que això s'hagi de canviar.
Vols aigua?
Sisplau.
No, llavors estàs dient el que deia el Bernat, que és que Valde per tu no té el nivell.
Ara per ara no, és evident. I em sorprèn que no us cridi l'atenció. També us ho dic.
No sé qui ho deia. És que els 11 jugadors del Barça no tenen per què ser els 11 internacionals.
No, home, no, però...
Escolta'm una cosa, Iñaki Peña tampoc...
Alejandro Valdés va aparèixer en un moment de Jordi Alba i Marcos Alonso i es va convertir en la irrupció absoluta. A un nivell estratosfèric.
Perquè l'any de la Lliga va ser una temporada.
No. En aquell moment va ser una temporada brillant.
El primer any molt bo.
Descomunal, són uns adjectius molt diluents.
Des d'aleshores no ha estat aquest nivell.
No, bàsicament perquè el seu rendiment la temporada passada va ser discret i a més es va lesionar.
I què?
No entenc on anem. Què vols dir?
Ens estàs intentant il·lustrar sobre que Valde no ens acaba de fer el pes, jo crec que aquí hi hauria unanimitat.
Jo estic patint per el Salmón. Estic patint.
El missatge no arriba nítidament.
Deixem-la en pau ja, home.
I si és el que hem interpretat, no hi ha volta de fulla.
Ens vol dir alguna cosa, però...
No vull dir res. Només vull dir que Valde, de moment, no té el nivell per ser internacional amb la selecció.
Correcte, no té el nivell, segons De La Fuente, per mi, si Íñigo sí que el té i també s'ha quedat fora, vull dir que això...
Segons De La Fuente.
Però de l'11 del Barça, diríem que no siguin internacionals, hi hauria Iñaki Peña, normalment el que jugaria seria Ter Stegen, Valde, perquè Déu és coversiu, podria... Ho és, vaja. I...
Íñigo no, tampoc no ho és.
Íñigo. I al mig del camp tots excepte... Ara ja ho són tots, no?
Tots, i a davant tots. Sí. I tots els futbolistes de... titulars del Barça són internacionals. O sigui, tenim a Valde per un jugador...
Fins i tot en tenim de suplents.
Indiscutible, indiscutible. O sigui, Valde és un futbolista imprescindible, estructural i indiscutible, i no... Però
tots aquests qualificatius que fa servir
de forma,
tenen a veure amb la conjuntura del club, que ha tingut altres necessitats i ha acabat fitxant un tio. Si hagués pogut fitxar 20 tios,
traient,
cap dubte que haurien fitxat un lateral
Flick
esquerre
i
un lateral dret.
La millor versió de cada futbolista, no? Doncs en Valde no passa.
Home, potser està treient la millor versió possible
d'avui
de Valde.
Jo també ho crec.
T'està improvisant un tema que no estava per a l'escaleta.
La primera falla de Flick.
Què passa amb Valde?
Què passa amb Valde?
És que jo crec que Valde no et donarà molt més del que et dona ara, eh?
Però per tant sí que està treient la millor versió de Valde, Flick.
Home, Valde...
I és una bona versió, però no és suficient per a la selecció.
El primer any, en tot cas.
El que passa que Valde és, entre cometes, víctima, i és involuntari, d'una febre que hi va haver per fer fora Jordi Alba, perquè Jordi Alba era horrorós, quan ha sigut un dels millors laterals esquerra que ha tingut el Barça a la seva història, i aleshores havíem de posar qui fos. Va aparèixer Valde, que ho va fer bé.
Però l'aparició va ser extraordinària.
Va fer bé, jo crec que estratosfèric és una paraula una mica exagerada.
El primer any era un avió.
El primer any...
Jo crec que un lateral del Barça necessita d'unes condicions ofensives, més enllà de les defensives.
I Valde t'ho dona ara?
No, però jo dic per què
bon
Valde.
Bon palet li has fotut a Valde.
Amb Valde no m'amago, jo ho he fet.
Jo soc
crític, jo veig el Barça al lateral esquerre i em sap molt greu perquè Valde em sembla un nano collonut, però no és...
Però a mi no em sembla que estigui fent una temporada dolenta, Valde.
No, ningú ha dit dolenta.
Està dintre de les seves opcions ara mateix i pot rendir una mica millor, més semblant a la primera temporada, potser sí.
Era millor Jordi Alba,
però Jordi Alba no podia jugar al Barça fins als 40, tard o d'hora l'havien de retirar, Jordi Alba.
Potser has de buscar un jugador que intenti arribar a cridar.
Però això ho ha dit el Costa, que no tenim diners.
Sí, tu creus que si el Barça tingués diners no haurien anat a buscar un lateral a l'esquerra?
Es parla d'Alfonso Davis encara,
sí,
no?
Clar, sí, ja. Quan es parlava de Valde, es deia que era Alfonso Davis.
De fet, un dia jo
li vaig dir... una plena avui, o alguna cosa?
És que jo no entenc per què estem debatent tots. Som molt acalorats.
Avui que sí que ens havíem
comprat
la pregunta, avui resulta que ni Casado ni Cubarsí. Ara hem de discutir de Valde.
Molt acalorats por Valde.
Luis de la Fuente el torna a deixar fora de la llista.
Quan dit això que Valde era el nou Alfonso Davis, si comencem a recordar la quantitat de jugadors al Barça que hem dit que era el nou o alguna
cosa... Sí, sí.
Vull dir que podríem fer aquí sí podríem fer un programa.
Sí, però avui no em va bé.
Rochenbach era el nou Neskin, Rochenbach.
Bueno, ja...
I d'aquests podríem fer una llista interminable.
Bromes no, i comparar Rochenbach amb Valde em sembla molt injust per Valde.
Un exemple dels molts que es podrien donar. Jo he treballat molts anys a premsa escrita i d'aquests exemples te'n podria donar mil.
Serginho Dest era el nou Alves. Bé, ens ho va dir aquí el seleccionador nord-americà de Serginho Dest en el seu moment, quan el van fitxar.
Recorda'm que no el tornem a
Melo, el nou Xavi.
Qui?
No, Artur Melo.
Sí, home!
Veia la rotonda
aquella. Sí, però això,
la comparació d'Artur Melo amb Xavi...
La va fer Messi.
La va fer el mateix Xavi.
Sí.
La va fer, no sé, moltíssima gent.
Probablement en un atac d'optimisme i de precipitació. En fi.
T'he donat una idea per un d'aquests plomes de Nadal que no teniu temes.
Qui diu que no tenim temes al Nadal?
Tornar a matar Valde o buscar el substitut a Valde?
No, el llistat d'aquest de jugadors que han sigut el nou alguna cosa.
Aquesta setmana que hem estat a Belgrat, jo crec
Oriol,
que...
Oriol, me l'apunto, aquest.
Jo crec que...
Siric
era el Maradona de los Balcanes, sí, o alguna història d'aquesta.
Sí, Maradona dels Balcans, sí senyor.
Vols dir?
Sí. Això jo ho he llegit.
Era Hagi, no? Maradona de...
De los Carpatos.
De los Carpatos. Sí.
Que tampoc, però comparat amb Siric, efectivament, tendia més a Maradona. Molt bé, escolta, cadascú ha tirat per on ha volgut. Ens havíem compromès amb el Salmurri a acomiadar-lo abans de 7:45, perquè avui és un dia important en la trajectòria professional del Salmo, que serà distingit en breus per la Federació Catalana d'Handbol, per la teva aportació a, bueno, comunicativa a l'esport. És així, eh? No.
Sí.
És ara l'acte?
Sí, d'aquí una hora comença. D'aquí una hora.
Hi ha trofeu físic?
Hi ha una medalla, és una medalla.
Ah, és una medalleta. Sí, i aniràs així vestit?
No, tinc la roba al cotxe.
I el discurs ja el tens a punt?
No hi ha discurs.
Et fa il·lusió?
Ah, sí, molta, home. Al final, no? Que un...
No, i tant, però comença un tio tan raro...
No coneixes mai la feina, però jo he de venir algú de fora i dir-me, nano, vas bé, doncs s'agraeix.
És allà de les grans transmissions que fa d'en Bol, plenes de passió. A més, ha tingut la sort també de compartir època amb aquest gran Barça. Recordem que el Salmorrer va fer una gran secció al Tot Gira sobre l'en Bol, olor de resina.
Sí. És que al Bernat li agrada molt.
Sí, jo sempre li deia. El Salmorrer fa olor de resina.
Podries fer una secció...
En Bol a les mans.
Una secció d'en Bol al Tot Costa, el Salmo?
Bé, ja la fa tot sovint.
Quan tinc algú a dir, ja...
Clar.
Massa feina, eh?
Si ve a l'acte?
No ho sé.
Com a gran figura del vol català.
Si té algun reconeixement, crec que no.
Això, ara fora conyes, és una gala anual on suposo que donen altres distincions. És una gala Ramon Salmorri.
N'hi ha moltíssimes. Avui, a jugadors que s'han retirat recentment, a clubs, a equips que han aconseguit èxits o a personalitats del món de... De l'embol, sí.
Felicitats. Doncs,
fora conyes, felicitats. Sí.
Dilluns ens portes el...
Portes la medalla.
La medalla.
Que la puguem veure. Sí, home, sí. A veure que no s'hagi inventat, que aquesta seria...
En principi hi ha proves.
Per marxar 7:45 qualsevol cosa.
En principi hi ha proves.
A veure si és veritat. Estarem molt pendents de la Federació Catalana d'Embol i dilluns veurem, efectivament, les proves. Salmo, enhorabona i que vagi bé la gala.
Gràcies.
Ara us volem escoltar vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Bé, jo no sé com no se'ns ha acudit preguntar si era Valde, però avui hem preguntat a la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Al marge de Lamin, quin jugador jove tindrà més recorregut al Barça? I hem pensat que tenia sentit preguntar si Cubarsí, Casado, Gavi o Fermín.
Doncs mira, la nostra audiència amb un 62% opta per Cubarsí, seguit d'un 23% per Casado, Gavi un 13% i Fermín un 2%. El Germán diu que difícil, pot ser qualsevol d'ells, tots són molt bons, potser Cubarsí o Marc Casado per les posicions que ocupen i la titularitat que tenen ara. L'Eva diu Cubarsí, ja sabem que també es quedarà a la casa i serà una icona com Puyol, però jo he contestat Casado perquè és el descobriment que dona sentit al mig del camp i és el que ens vindran a tocar el primer per endur-se'l. El Lluís diu, l'opció tots quatre es troba molt a faltar, però si n'he de triar un, penso que Cubarsí pot arribar a ser un dels millors centrals de la història del Barça. Josep Ferrer diu, crec que Casado està arrelant més, tot i que Cubarsí també tindrà recorregut. El Ferran diu, si continuen amb aquesta fam tots. El Johan diu, són tots molt diferents i juguen en llocs diferents, per tant, tots. El Roger diu, jo crec que Cubarsí, bàsicament per la seva sortida de pilota tan característica dels centrals que vol el Barça, a part de ser molt bon central en tots els àmbits, Casado també en podria tenir molt si els seus futurs entrenadors se'l creuen i el club no el ven. I el Coma diu, els quatre, però en Casado és bestial. Per sota de Casado ha quedat Gavi amb un 13% i, per últim, Fermín amb un 2%.
La memòria... No dic que no... Jo també hauria votat Cubarsí, eh? No dic que no tinguin raó els nostres oients, però, clar, l'any d'inactivitat de Gavi segurament ens ha fet oblidar el fervor que hi havia fa un any al voltant del migcampista andalús.
Tenia força clar que Cubarsí seria aquí el més votat, però m'ha sorprès precisament això, que Casado estigui per davant de Gavi.
Però respecte a Gavi, que jo també fa un any hagués dit que seria el jugador que triomfaria més de mig del camp, inclús més que Pedri, jo hagués apostat més per Gavi que per Pedri, però ara no ho tindrà fàcil.
No.
Perquè al final la seva posició l'ocupen dos jugadors que són fora de sèrie, com Pedri i com Olmo. I tornar a entrenar aquest equip
és veritat
serà complicat. Ja no només a curt termini.
Flick va dir que el veia també en la posició de Casador. A mi em costa, però si l'entrenador li veu...
A dia d'avui és l'únic forat que pot agafar.
Totalment. Bé, doncs ja ho veurem. La nostra audiència ho té claríssim. I jo crec que en això s'equivoquen poc. Si Déu vol, Cubarsí marcarà una època a la defensa del Barça. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
minuts passen de 8:15, ja que estem en dinàmica seleccions, abandonem l'espanyola i anem a la francesa. Ahir ens fèiem ressò d'aquesta no convocatòria de Kylian Mbappé per la selecció francesa. En l'anterior ocasió va ser ell qui ho va demanar, i en l'actual ha estat Deschamps qui ha decidit que no el convocava pels dos compromisos que té la selecció ble. José Barroso, bona tarda.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo bien.
A ver...
Menos estrellas en el cielo de París, pero todo bien.
¿Esto es un palito a Mbappé para empezar o...?
Sí. Después de Neymar, de Messi, de...
Ah, claro.
Así es.
Entiendo de esta ironía con las estrellas que estás de acuerdo con la decisión de Shams de no contar con Mbappé para esta convocatoria.
Es una cuestión muy difícil y todavía ahora no estamos al 100% cierto de cómo pasó. Hay muchas fuentes que nos dicen muchas cosas y bueno, yo pienso que no es tan claro que la versión oficial. Hay lo oficial y lo que pasa arriba debajo de la mesa.
Claro, porque eso debería haber empezado por aquí en realidad. Por lo que dijo ayer Deschamps, se intuye que no es solo una decisión deportiva o que incluso la parte deportiva no es la prioridad de esta decisión. Quiero decir, que está por medio todo el episodio de Suecia, etcétera, etcétera.
No, eso sería la versión oficial. Es decir, que bueno, después lo que pasó el mes pasado, que era un poco un problema para Deschamps, para la imagen de Deschamps. Y otra vez, la versión oficial sería que es su manera hoy de mostrar que es el jefe, que el dueño de la selección es él y no es Mbappé. Pero es muy difícil pensar que Deschamps no actúa así. Por eso pensamos que, y tenemos unas personas que nos dicen eso, que había como un acuerdo entre ambos, y es una manera para Deschamps de salir por lo arriba y para Mbappé de tomar el tiempo, porque lo que pasa, y eso es más profundo, es que Mbappé no está muy bien ahora y es difícil de decir otra vez no quiero venir. Y por eso es más fácil de decir que es el seleccionador que toma esta decisión. Pero lo que pasa es que Mbappé está en un tiempo difícil de su carrera y necesita un poco de tiempo, que hoy es muy difícil de entenderlo, a pesar de todos los debates sobre la salud mental de los campeones y todo eso. Pero hay una exigencia que no permite eso. Pero la verdad sería más eso, que necesita tiempo para digerir lo que pasó con el PSG, que tuvo problemas, y también lo que pasó fuera de la cancha, del terreno, pero eso es más cerca de la verdad, yo pienso.
Uh-huh. Porque la forma en que se produjo la salida del PSG, ¿qué imagen ha dejado de Mbappé en el público de Francia? Es decir, ¿hay un cierto desenamoramiento a día de hoy?
Sí, y eso, él sufre mucho de eso, porque nació en París, viene cerca de París, pero nació en París y es su club, a pesar de que no fue en la academia, y por eso sufre de lo que pasó, porque pensaba que iba a salir por la gran puerta, y al final tiene la impresión que fue, y así fue una guerra, al final fue una guerra entre los dueños y la familia de Mbappé. Y por eso hoy hay los problemas con los 55 millones, todo eso, pero normalmente no debía suceder todo eso, no hubiera tenido que ocurrir. Y lo que pasa es que hoy todavía hay un problema profundo de él y con el PSG, y eso es parte de sus problemas actuales mentalmente.
Sea cual sea la versión correcta de las que nos has contado, parece, me cuadra, me gusta esta que nos contabas de Shams, quiere marcar perfil, yo soy el jefe, la anterior vez no quisiste venir, esta vez no quiero que vengas yo. Pero esto no se va a alargar, es decir, por una cuestión de nivel, la próxima sí lo va a traer o te pinta como con Benzema castigo eterno.
No, imposible. Por eso yo pienso que hubo discusiones, eso es muy claro, y ambos son muy inteligentes, y por eso había que tomar una decisión juntos para decir cómo hacemos, para que Mbappé diga otra vez, o que se ha presentado como yo no quiero venir, porque hubiera sido muy problemático para su liderazgo todo eso, y la imagen del gran público, pero también para Deschamps. Ambos son ganadores de lo que entre comillas, de lo que pasa. Hubiera podido ser muy peor. Y por eso yo pienso que fue una discusión entre ambos para saber cómo presentar eso y para que Mbappé no venga y que no venga a dar explicaciones, todo eso. Fue un poco raro la rueda de prensa de Deschamps ayer, que no parecía muy cómodo con este tema.
Hombre, no es un tema sencillo, pero si está consensuado entre los dos protagonistas, pues mucha más
así
fácil.
Y por eso volverá, de seguro. Es muy, muy, muy diferente de lo que pasó con Benzema, que fue un problema personal en aquella época. Pero ahora es
personal,
un acuerdo.
Personal barra judicial.
Sí, y también personal. Bueno, es difícil entrar en los detalles, pero también fue una decisión personal en aquella época. Pero ahora es claro para Deschamps que Mbappé es el líder y el número uno del equipo. Eso es, no hay ninguna duda sobre eso. Pero es un tiempo difícil y lo acepta, que eso hay que admitir, que es una prueba de inteligencia, de admitir que aún con todo el poder de y la dimensión de Mbappé actualmente, es posible decirle, ok, yo acepto que no venga para partidos de la Liga de las Naciones, que bueno, no es un Mundial o un Euro, una UEFA Copa.
Doncs queda explicat, no sembla que la tempesta hagi d'anar més enllà del que ja ha anat. José Barroso, gràcies, abrazo.
Un abrazo, chao.
Roger Arbusa, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Avui ha comparegut Ancelotti, prèvia del Madrid Osasuna de demà a les dues, i evidentment li han preguntat per Mbappé.
Sí, i ho ha tingut fàcil en la resposta. La no convocatòria d'Mbappé diu que és cosa de Deschamps i que en tot cas el veu motivat per revertir la situació de l'equip.
No voy a hablar con él de este tema, creo que es un asunto con el entrenador del equipo nacional, que no tengo el derecho de juzgar sus decisiones, ha tomado esta decisión. Mbappé está bien, motivado, hundido como todos, motivado para sacar adelante este momento.
Enfonsat com tots, diu Mbappé, diu Ancelotti que el problema és defensiu, no ofensiu, el problema del jugador, i que el mantindrà en punta, que no canviarà la posició de Vinícius, perquè segons Ancelotti, Vinícius és el jugador que marca la diferència, així no com Mbappé.
En tot cas, està buscant solucions, òbviament, Ancelotti, per redreçar el que es va veure dimarts a la Champions.
Sí, sí. Jo sense tenir ni idea, jo no crec que sigui una decisió consensuada.
No creus que sigui consensuada?
Tot i que deixar-nos explicar que havíem parlat diverses vegades, no?
Parlar per dir-li que no vindrà convocat i ja està. És a dir, l'anterior convocatòria, Mbappé demana no anar-hi, deixar-nos ho entén, i diu, i tu m'ho pagues viatjant a Suècia... 4 dies muntant un lío, doncs a la següent convocatòria no vas.
Sí, però
això també pot passar amb una cosa d'un equip, que un jugador té una indisciplina, un partit sense convocar, i el dia següent...
Sí,
no tinc cap dubte que la següent convocatòria Mbappé anirà amb normalitat.
Però és veritat que ahir Deschamps fa una cosa rara.
No acaba de ser molt clar.
Quan parla de Suècia no sap si està parlant de que ell li va donar descans i se'n va anar de festa, o de tota la part de la investigació aquella que no sabem...
El que tampoc no vol dir Deschamps és que el castiga.
No, clar.
Per tant, diu el que diu, sense... no diu res, vaja.
Bé, no sé, a mi, tenint en compte la naturalesa de tot el que va passar a Suècia, que aquí no hi hem entrat gaire perquè està la cosa prou oberta i prou poc clara com per no incidir-hi, però jo vaig pensar, hòstia, això t'ho podies haver estalviat, perquè sembla que l'estiguis... I a més hi ha el precedent de Benzema, que aquest sí que va acabar... passant pel jutge.
Jo dic, amb independència del que va passar a Suècia. Vull dir, si ja, hagués estat 4 dies de festa a Suècia, també hagués dit, però tu no vols venir perquè estàs lesionat i no estàs bé, i te'n vas 4 dies amb amics a Suècia. Vull dir que jo soc de Sants i no m'ho prenc bé.
Bé, ara m'imagino a la Gemma fent l'exercici contrari que nosaltres fem amb De La Fuente, que és...
Doncs que no vagi.
Millor pel Madrid.
Que no vagi, sí, sí. Sí, sí, però és que no sé, és que hi ha tantes interpretacions, perquè el que ha dit Deschamps és que no ha dit res clar. Però jo, si tingués que apostar, diria que és una mica lo de marcar perfil. lo de aquí estic jo i aquí mano jo també.
Quadra amb la
i que és la Nations League, o sea, si fos una Eurocopa, sí, 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 estic convençuda, o si fos una classificació per un mundial o per Eurocopa, estic convençuda de que Mbappé aniria, però és la birria esta de la Nations League.
Jo fa temps que Mbappé trobo que està envoltat de coses molt estranyes. Bé, de fet, fa temps, és el serial del seu fitxatge pel Madrid, que m'ha arrossegat durant anys amb aparicions de la mare, amb contractes i acords estranys amb el Khelaifi, amb primes de fitxatge. El Khelaifi i el PSG, amb qui ara està barallat Mbappé i tenen un litigi per una...
Clar, és que segons ell li deuen 50
milions. Una quantitat de diners importantíssima. Tota la qüestió que va passar a Suècia, el seu rendiment, que no acaba de ser el que s'esperava. Jo trobo que és un jugador que ara mateix, no sé, l'acompanya com una mena de mala sensació general. No és net tot el que... traspo Mbappé.
Jo estic completament d'acord amb tu, però si les estigués fotent a dins, ni mala aura ni història.
Sí, però no les està fotent, i al final tampoc no va guanyar la Champions amb el PSG. En França va fer una final espectacular del Mundial. Bé, va guanyar la del 2000, la de 18, la de Rússia, però després...
La final del Mundial de Qatar d'Mbappé, sí, és una cosa al final colossal.
És Messi qui s'acaba enduent
l'adjectiu. Sí, sí.
No va ser una cosa brutal. Però, no ho sé, aquests dies que hi havia previs al Clàssic, que ens feien aquests jocs i aquestes enquestes de si canviaríem Mbappé per la mínima mal...
Hi va haver gent que va vaticinar que Mbappé faria el ridícul.
Ja va dir que se n'hauria d'avergonyir.
Sembla que li tingui mania. No, ni molt menys. Però jo no vaig tenir cap dubte. Dic, no, és que no canviaria Mbappé per la mínima mal. No, perquè és que... És un jugador que, no sé, no m'inspira ara mateix res positiu, més enllà que és un tros de futbolista, Però massa contaminació.
Bé, ja... Estem dubtant per dos mesos malament que porta el Madrid.
Sí, sí, jo...
El canvi ja no el faries per Lamine, perquè Lamine ja és una confirmació que serà supermegacrac.
Sí, però...
El producte d'Mbappé per aquests dos mesos que porta el Madrid...
Ha fet més Mbappé que Lamine Yamal. El món del futbol.
Sí, però clar, pots intuir que Lamin també ho farà en el futur.
No, ho pots intuir, però en canvi d'Mbappé ja ho saps.
Va, jo el que vull venir dir que dubte d'Mbappé, que per mi durant els últims 3-4 anys el joc del millor jugador del món amb diferència,
per
aquests dos o tres mesos que porta dolents al Madrid,
Barro...
i si es porta dolents és perquè el Madrid és un autèntic desastre.
Sí.
Vull, no per culpa d'ell.
El company de l'equip, Barroso, que deu saber força coses de l'entorn d'Mbappé, ha apuntat també cap a que el jugador anímicament no ho està passant bé en general, i que tot plegat se li ha acomodat.
Bueno, a ell jugant ja se li veu que està una mica ansiós, que té l'ansietat, que no les està enxufant i està nerviós.
És normal,
i se nota.
Perquè tot el que ha rodejat el seu fitxatge és pompa absoluta, i ara no respons al talent.
Com sempre, les expectatives era que a aquestes alçades el Madrid s'estaria sortint, aniria amb no sé quants punts de avantatge, i que Mbappé seria la torta. I Mbappé, a mi no em sembla que estigui sent desastrós. És a dir, lo que passa és que les expectatives eren altíssimes, però hi ha uns quants partits que el de marcar gol o no va por lo de sempre, uns centímetres o bones parades, bones aturades dels porters. L'altre dia contra el Milan va fer una jugada que era 60 metres corrent el solo i bueno, se la va parar el porter. Està una mica fosc, està una mica... le falta espurna. Incluso físicament, la sensació aquesta d'explosivitat i d'exuberància de Mbappé, ara mateix no la té. Però a mi no em sembla que sigui desastrós.
No, per mi tampoc. Em sembla pitjor el rendiment col·lectiu que el seu
totalment
individual. Per cert, avui Ancelotti ha explicat que ja té clar què li passa al seu equip.
Sí, ha estat una roda de premsa no tensa, però sí amb la tònica de preguntes típiques cap a un entrenador que està qüestionat. Diu que està convençut que demà tenen una gran oportunitat per tornar a fer les coses bé, per mostrar la millor versió. Diu que continuen sent una família i que, a més, està molt unida, i que té el problema detectat, que és un problema defensiu, de sacrifici, de concentració i de treball col·lectiu, tot i que tot això que diu falta demà dur-ho a la pràctica.
Pensamos de haber encontrado la solución. Obviamente, esta es toda teoría. Después hay la práctica, hay que actuar mañana sacando, como hemos dicho, intentando de sacar una versión distinta de la de los últimos partidos.
veo el equipo unido, motivado, consciente de lo que está pasando y consciente que lo que hemos detectado es la solución correcta.
Li han preguntat pel seu futur, també, per cert.
Perdona, jo no estic d'acord en això, tampoc, eh? O sea, que el Madrid té un problema defensiu és claríssim, però no només és un problema defensiu. O sea, a veure si el mig del camp, o sea, Bellingham, Valverde, tampoc està al seu nivell, i ofensivament també té un problema, perquè no està rendint Mbappé com hauria de rendir, i perquè no pots treure a Vinícius del seu joc i a Rodrigo no sabe si meterle o no meterle, en fin, no és només
ara
la defensa.
Ara mateix és un equip perdut.
Totalment.
Pot ser que en dues setmanes es trobi? Pot ser.
I d'ànima, el convenciment i la sensació de seguretat que tenia el Madrid i de creure en si mateix, ara mateix no la té.
Jo sí que crec que l'origen és el sacrifici i l'actitud defensiva.
Sí, però no només.
Sobretot quan tens dos jugadors a davant com Vinícius i Mbappé, que no pressionen, que no corren, que estan tot el partit fent males cares, sobretot Vinícius, i això al final es contagia la resta.
Sí, però si en la defensa també no tens a Carvajal no tens a Courtois, que era el seguro, i Carvajal era molt important també
en
la defensa.
L'exemple és el segon gol del Milan de l'altre dia, que tothom posa el focus en Tchouaméni, que realment fa una mala passada.
Home, com no posar-lo?
Sí, però és que Vinícius...
Ja, es va quedar parat.
El jugador del Milan davant es queixa, no fa ni un pas, ni un intent de robar la pilota. És una actitud lamentable per un equip de futbol.
Estic d'acord.
Però bueno, Vinícius és Déu a Madrid i, bueno, millor per ells.
Molt bé. Alguna cosa més, Roger?
No, anava a dir que sobre el seu futur diu que no es penedeix de no haver marxat Ancelotti, que gaudirà fins l'últim dia a Madrid. Demà, sense Tchouaméni, sense Courtois encara, a les dues, horari poc habitual, a Madrid o Osasuna, a partir de les dues al Bernabéu.
I, per cert, ja amb Vicente Moreno al capdavant d'Osasuna, tot i que no es podrà seure a la banqueta perquè està sancionat, però fins ahir va estar massa.
Quina hora més estranya, les dues?
Sí, és bastant terrible, però és el que hi ha.
Els xinos, a la Xina...
Prenes el vermut...
Sí, al final els xinesos tindran la culpa del de les dues, del de les quatre...
No, la culpa no, és un...
Home, en l'origen sí que es va dir que es posava aquest horari per ells.
Sí, el de les quatre també.
Sí, les dues i les quatre són els horaris per al mercat asiàtic.
I al final crec que els hi acaben regalant els drets, vull dir, no m'escalfeu. Roger, gràcies.
Adéu.
Una pausa i... I una pausa, ara venim.
Tutories, no?
Ai, tutoria. Anava a dir, sabia que m'estava oblidant alguna cosa, la segona tutopista.
La tutoria, pista número 2.
Aquest personatge ha guanyat dues Champions. Qui és?
Dues Champions i va començar compaginant tennis i futbol. Ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Duo, la marca de calçat 100% vegà, conscient i sostenible amb el medi ambient, ens acompanya cada setmana a descobrir amb tu l'enigma de la tutoria.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
El que més de tots?
El que més.
Segur? No ho sé.
Que sí, que amb tants de premis en donaria per tots dos.
D'acord, doncs així juguem-hi junts.
Vinga, d'acord, però cadascú el seu cupó, eh? Sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. No et quedis sense cupó. Compra'l ara.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya.
Els gossos són com els teus nens. Et desperten saltant al llit, passen la tarda al parc, per no parlar dels noms que els poses. Pancho! Pep! Aquí! Sigui com sigui la teva família, necessites un Seat Ateca, el SUV per allò que tu anomenes família. Estrena l'ara amb 10 anys de garantia. Seat Ateca, tan nostre, tan Seat.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Totes les estrelles ja han brillat en solitari a Zenit. Ara entren en una nova fase. Unim diferents generacions fent duets i competim cara a cara amb la seva pròpia generació.
Un gran espectacle on cantarem, ballarem, riurem i ens emocionarem.
Zenit, tocarem el cel divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El cineasta Hamoudi Al-Rahmoun Fon ha dirigit la sèrie 18 sobre la realitat dels menors que migren sols.
La propaganda és tan bèstia i tan eficient, cada dia trobes cosetes que són violència cap a aquest col·lectiu.
I d'aquesta manera combatre els discursos d'odi.
Tu veies els videobooks dels actors d'origen marroquí, clar, tots eren papers de terrorista, absolutament tots.
Els jugadors de l'equip de futbol d'Arna, del barri del Raval, són els protagonistes d'una exposició que lluita contra el racisme.
En la notícia sempre vemos que un inmigrante ha robado, pero cuando un inmigrante hace las cosas bien, no sale.
Ofelia de Pablo, fotoperiodista.
Preguntarme otras cosas, no me preguntes solo el relato de mi travesía, que hay más cosas que la negatividad, ¿sabes? Que yo tengo sueños.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Històries contra l'estigma.
Dissabte a les 10 de la nit.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui a partir d'un quart de nou, Barça-Bascònia.
Europa és als nostres peus.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Demà, 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 potser sí que et trobo a faltar, però avui, 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 abraça'm abans de marxar.
La tutoria, pista número 3.
Ha jugat a Anglaterra, Itàlia i Espanya. Qui és?
Ha jugat a Anglaterra, Itàlia i Espanya, té dues Champions i en els seus inicis va compaginar tennis i futbol. De seguida a la quarta tutopista, veig cares d'estar treballant intensament. Parlem un moment d'una notícia relacionada amb la pasta del Barça.
Doncs sí. Un defa maco, perdó.
Clar. La notícia...
Home, la notícia s'ho mereix.
Sí, l'hem esperat tant de temps que jo crec que...
Sembla que ara sí. Sembla que ara sí. Ho avançaven aquesta tarda els companys de RAC1. El Barça finalment hauria arribat amb un pacte amb Nike. De fet, la Laia Tudel la tenim aquí i ens ho podrà explicar directament perquè, com dèiem, sembla que hi ha, Laia, principi d'acord entre el Barça i Nike.
Sí, ara sí que és definitiu. Bona tarda. Com dèieu, recull que ha avançat la informació, després l'hem pogut confirmar. Acord ja total entre Barça i Nike. Avui el president ha convocat una junta extraordinària al migdia, ho ha anunciat i comunicat a la resta de directius que han aprovat aquest acord amb Nike. Ara falta que es firmi els pròxims dies, el que passa que ara diríem que no s'ha anunciat o no es volia anunciar perquè Nike encara ho havia de comunicar a accionistes i treballadors, per entendre'ns. Per tant, és això el que falta, però l'acord de les xifres del contracte ja està tancat amb Nike, per tant, en principi així no hi haurà marxa enrere. És un contracte progressiu, el que fa és ampliar els anys, que fins ara era fins al 2028, segurament 10 anys més, vull dir, podríem estar parlant d'un acord amb Nike fins al 2038.
És a dir, que d'aquí uns quants anys tornarem a estar exactament igual.
Tindrem que un president avui que estarà enfadat perquè les xifres estaran desfasades.
M'han fet un contracte de 10 anys, està fora de...
Bé. No, però aquests contractes de patrocini, cal dir que normalment són d'aquesta durada llarga, eh?
Sí. No, no, sí, a mi no em sembla malament, jo no hi entenc prou, però sí que veig que el president de torn es caga, en l'anterior, perquè li ha fet un contracte de no sé quants anys i que ha quedat fora de...
El que passa que el que tancarà el Barça s'aproparà o serà, vaja, com va dir el president, el millor contracte de patrocini dins el món del del futbol, perquè realment es fan dues tongades, les xifres concretes no les tenim, però sí que diríem que fins a que tenien el contracte ara, fins al 2028, aconsegueixen una millora respecte al que tenen ara, no, una tercera part segurament, o no dupliquen, però vaja, una millora important d'ingressos, i a partir del 2028 és quan aconsegueixen aquesta millora més important d'ingressos pel Barça. A banda, cada any hauràs de sumar-li també el signing bonus, que sí que hi és, però que l'has de dividir amb tots aquests anys.
Allò que dèiem, no? És que el signing bonus...
Són 100 milions que ingressaràs de cop.
Que no podràs comptar com en un mateix any.
Per això mateix, de cop i volta no et soluciona el problema de l'UAU, diríem, aquest contracte.
No,
No, però sí que t'ajuda de cara al mercat d'hivern, perquè tu podràs, per exemple, comptar-te aquests, no sé si són 10,